D'aquí un mes, el proper 1 de juliol, entrarà en funcionament el passaport Covid a la Unió Europea, una eina que ha de permetre agilitzar la mobilitat i el turisme. El certificat digital recollirà informació sobre si la persona portadora ha rebut la vacuna contra el coronavirus, si té una prova negativa o ha generat anticossos després de passar la malaltia. Aquest dilluns la comissió ha donat més detalls sobre com serà aquest instrument. Per exemple, els infants menors de 6 anys no hauran de passar cap test si viatgen en família i deixa en mans dels estats membres la possibilitat d'acceptar una PCR realitzada 72 hores abans o un test antígens 48 hores abans. De fet, l'executiu comunitari ha aprovat un pressupost de 100 milions d'euros ampliable a 100 més perquè s'inverteixi en abaratir l'alt cost d'aquest tipus de proves. Avui en parlarem amb la responsable de comunicació de la Comissió Europea a Barcelona, Carota Martí, i també coneixerem com ha anat tot el procés negociador entre les administracions comunitàries que ha liderat el president de la Comissió de Drets i Llibertats Civils del Parlament Europeu, l'eurodiputat Juan Fernando López Aguilar. D'altra banda, com que segurament avui ja sereu moltes de les persones que estareu preparant les vostres vacances d'estiu, recordarem quins són els nostres drets a l'hora de viatjar i que recull la legislació europea. Ho farem amb la directora de l'Agència Catalana de Consum, Montserrat Rivera. Som-hi, us donem la benvinguda a una nova edició de Connexió Europa. En un mes entra en funcionament el passaport Covid a la Unió Europea que permetrà agilitzar la mobilitat i el turisme. En una setmana Espanya, de fet, també està preparada per rebre sense restriccions a totes aquelles persones que tinguin la pauta de vacunació completada sense la necessitat de cap PCR o quarantena. Aquest dilluns, la Comissió Europea, seguint les indicacions del Consell Europeu de la setmana passada, ha presentat unes directrius amb més detalls sobre com seran aquest instrument que es posarà en marxa el proper 1 de juliol. Parlem amb Carota Martí, de l'Oficina de l'Executiu a Barcelona. Què tal? Bona tarda, Carota.
Bona tarda, Lluís. Com estàs?
Molt bé. En primer lloc, recordem com funciona aquest certificat digital.
Recordem com funcionarà, eh? Encara no,
com funcionarà, no està, exacte.
Encara no està operatiu, ha d'estar operatiu si tot va bé l'1 de juliol, és a dir, d'aquí un mes just. I serà un document que podrem tenir tant en paper com en digital, amb un QR. Aquest QR, un cop es passi per un detector, ens indicarà si tenim un tic verd. Què vol dir aquest tic verd? Doncs que hem, un dels tres supòsits, no? O que hem estat vacunats amb pauta completa de les vacunes, o que tenim un test negatiu, o que hem superat la malaltia i que, per tant, tenim anticossos. Si complim un d'aquests tres supòsits, tindrem aquest certificat verd europeu que quan viatgem ens evitarà sotmetre'ns a quarantenes o altres restriccions que puguin imposar els estats membres a la mobilitat.
Perquè fa les vacunacions, recordem que doncs hi ha aquelles que estan reconegudes per l'EMA, per l'Agència Europea del Medicament, però també deixa la porta oberta perquè els estats membres doncs puguin reconèixer aquelles que estan a la llista d'emergència de la pròpia OMS. Clar, hem de tenir en compte que hi ha alguns estats membres, com per exemple Hongria, que per exemple doncs també ha seguit una pauta de vacunació amb la russa Sputnik. Què és el que passarà amb aquestes vacunes que no estan incloses dintre de l'EMA o també dintre d'aquesta llista de l'OMS?
El certificat verd europeu el que contempla és sempre les 4 vacunes que actualment estan reconegudes per l'Agència Europea del Medicament, per l'EMA, no? Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer i Moderna. Altres vacunes que no estiguin aprovades per l'EMA ja queda... com deies, no? Els estats membres poden decidir deixar entrar gent o activar aquest codi verd amb altres vacunes, però no és una cosa homogènia com les altres 4 vacunes que de manera automàtica doncs, ens obren la porta a tots els estats de la Unió Europea.
Recordem que fa aquelles persones que no estiguin vacunades hauran de fer una prova PCR amb una antelació màxima de 72 hores i en alguns casos, si l'estat membre ho accepta, podria ser amb un test doncs, d'antígens i això seria 48 hores abans. Això són detalls que també hem conegut aquest dilluns.
Exacte. Els detalls que hem conegut aquest dilluns el que vol és fer encara més fàcil aquest reconeixement, no? I que tot estigui com homologat, no? que hi hagi una homogeneïtzació, diguéssim, dels criteris i, com bé deies, doncs, fer que una PCR a tots els països sigui vàlida fins a 72 hores abans i un test d'antígens fins a 48 hores abans. És a dir, que aquests criteris siguin comuns a tots els estats membres. Una altra de les novetats que aporten les recomanacions d'aquest dilluns de la Comissió Europea són els nens. Ens preguntaven moltes vegades què passarà amb els menors. En aquest cas, el que es diu és que els menors de 6 anys quedin exempts que viatgin amb els seus pares, quedin exempts d'aquestes PCRs i que per garantir la unitat familiar doncs, que no s'hagin de sotmetre els menors a quarantenes.
Ara fa uns dies també, respecte doncs, a aquestes proves PCR, recordem que la comissió ja va avançar que destinaria 100 milions d'euros del fons d'emergència precisament per tal d'abaratir el cost d'aquestes proves. Per tant, com quedarà tot plegat, jo no sé si això farà que s'abarateixi o que sigui fins i tot, com s'ha arribat a plantejar per part d'alguns estats membres com Espanya, de fet, que fossin gratuïtes.
Mira, aquí el que va passar una mica és que quan hi va haver la discussió, no, entre la Comissió del Parlament i el Consell, el Parlament Europeu havia demanat que aquestes PCRs fossin gratuïtes per evitar una possible discriminació en comparació amb la gent que no estava vacunada. En la negociació això no es va arribar a aconseguir, que fossin gratuïtes, però sí que la Comissió va dir que portaria un fons per aconseguir abaratir, no? Per posar facilitats, no només la PCR, sinó també per posar facilitats als estats membres per aplicar aplicar tot el que suposa posar en marxa aquest certificat verd digital. Com s'aprofitaran aquests diners, això ja és una cosa dels estats membres. Per tant, jo ara no et puc dir que les PCR estaran més barates o que estaran cofinançades. Això ja no és cosa de la Comissió Europea, sinó que és competència de cada estat membre.
Una altra també de les novetats que s'han concretat aquest dilluns doncs ha estat l'actualització del que és el semàfor de colors en relació amb les restriccions que suposa això.
Exacte, o sigui, una de les mesures que es va aplicar al principi de la pandèmia no va ser crear un mapa de colors on que això ens servís per tenir també una visió única de com estava la situació, que cada el verd significa el mateix per tothom, el groc el mateix per tothom, el taronja, el vermell, i últimament s'hi va afegir un vermell fosc, no? Els països o territoris amb una alta incidència de Covid. El que s'ha dit ara és que no s'ha canviat aquesta estructura de semàfors, sinó que s'ha proposat que es rebaixin les mesures restrictives per a aquelles zones que estiguin en color taronja, en color verd o en color groc. És a dir, vist que la situació epidemiològica està millorant molt a tota Europa gràcies a l'acceleració de la vacunació, també hem d'anar relaxant les mesures restrictives a l'hora de viatjar i sempre fer-ho tenint en consideració la situació epidemiològica respecte als semàfors aquests que deies, no?
De fet, hem de recordar també que són els estats membres els que en última instància doncs, podran decidir si doncs, posen en marxa noves restriccions, si la situació doncs, epidèmica realment doncs, empitjora, però que en tot cas això ha d'estar coordinat. Recordem que l'any passat hi havia aquesta descoordinació dels estats membres fins que la comissió va endreçar una mica i va dir, escolteu, no, ens hem de posar d'acord en com s'ha de fer això. Doncs ara, precisament, els estats membres podran decidir aplicar noves restriccions si la situació, insisteixo, ho requereix, però en qualsevol cas ho hauran de comunicar a la comissió, no?
Exacte. Aquí dues coses importants. Una, la primera, que la lliure circulació és un dret que tenim els ciutadans europeus, i això m'agrada repetir-ho, no? El certificat verd europeu el que fa és facilitar que els ciutadans europeus exerceixin aquest dret en un moment de pandèmia on les restriccions han posat dificultats a aquest dret. Dit això, també la gestió de les restriccions són competències dels estats membres, però, com bé deies, no? És important que hi hagi una coordinació a nivell europeu, que és el que vol fer realment la Comissió Europea, no? Fer una coordinació i, com deia, si a pesar d'això algun estat vol imposar mesures restrictives, haurà d'explicar-nos-ho i donar-nos els arguments necessaris per fer-ho.
Una altra de les eines serà que feia referència precisament doncs, a aquest mapa i que feien referència a aquest mapa de colors que es va posar en marxa, de fet, ja l'any passat. Una altra de les eines que també es va posar en marxa l'any passat, quan estàvem, doncs, que no sabíem si podíem viatjar, si no, com seria, doncs hi havia una eina que també es va posar en marxa, que era aquest Reopen Europa, que és aquesta plana web que recull informació actualitzada que proporciona els estats membres per saber, abans d'anar a una destinació en concret, doncs, quina és la situació que podrem trobar, no?
Exacte, Reopen EU es va inaugurar just abans de l'estiu passat, deu fer un any o farà un any, sí, sí, aviat. És una eina, i podeu entrar tots, és una pàgina web, Reopen EU, on quan hi aneu, en funció, doncs, dieu on voleu viatjar i allà us trobareu tota la informació de com està aquell país, en quina situació epidemiològica està, quins requisits demana per anar-hi, quines restriccions tindreu quan hi aneu, si hi ha toc de queda, si hi ha... doncs tot això, no? Que al final és una pàgina informativa actualitzada amb tota amb informació dels 28 països i que també facilita a l'hora de saber què cal fer abans de viatjar, no? O com ens trobarem quan arribem a un país. Per tant, recomano molt que tots els que vulgueu viatjar aneu per Europa, visiteu primer aquesta pàgina.
Doncs aquestes són les novetats que hi ha de quedar doncs, a la posada en marxa d'aquí un mes d'aquest passaport Covid, d'aquesta acreditació digital i també física, que podem tenir en paper, que encara ha de fer la darrera aprovació, en aquest cas per part del Parlament, la setmana que ve, però en qualsevol cas, tot sembla indicar que d'aquí un mes ja la tindrem en marxa i, per tant, estarà tot preparat aleshores, no?
Exacte, d'aquí un mes està tot preparat i, a més, justament avui hem rebut una molt bona notícia, que és que la comissió també es va posar a treballar per fer una passarel·la segura per intercanviar totes les... O sigui, perquè la informació sobre el certificat verd europeu fos disponible a tots els estats membres, no? Una passarel·la per connectar la informació de tots els ciutadans europeus, diguéssim, de tots els estats membres. Això ha de ser un software molt segur, perquè, clar, estem tractant amb dades sanitàries, per tant, ha de ser d'una seguretat extrema per protegir les dades dels nostres ciutadans. Això ho ha creat la Comissió Europea i ara, avui, justament, 7 països ja ho estan fent, ja estan connectats en aquesta passarel·la i està funcionant. Per tant, això ens dona la garantia que, almenys a nivell tècnic, l'acord polític ja el vam tenir, no? I ara ens faltava posar-ho en marxa de manera tècnica, doncs també ja estem en el bon camí. Això ho hem acabat de saber avui i són realment molt bones notícies perquè no era fàcil, és, com deia, no pot ser un sistema qualsevol perquè estem parlant de dades sanitàries i són molt sensibles, tot i que també haig de dir que en aquest certificat verd europeu hi era el mínim quantitat de dades de cada ciutadà, és a dir, simplement dirà el nostre nom, edat, DNI i si estem, bueno, doncs això, no? Si estem vacunats o no, si portem una PCR positiva o no, etc. No hi ha més dades precisament perquè és una cosa molt sensible.
Ara coneixem també més detalls també amb el ponent que va ser al Parlament Europeu, el president de la Comissió de Drets, l'eurodiputat també Juan Fernando López Aguilar. Doncs moltes gràcies, Carreto Martí, responsable de premsa i de comunicació de la Comissió Europea, per explicar doncs, a grans trets com serà doncs, aquesta nova eina amb la qual comptarem anar a viatjar aquest estiu. Gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, Lluís. Bona tarda.
En un mes, el próximo 1 de julio, se pondrá en marcha el pasaporte COVID, un certificado digital que recogerá información sobre si la persona aportadora ha recibido la vacuna, tiene una PCR negativa reciente o ha generado anticuerpos tras superar la enfermedad. Tras el aval de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo la semana pasada, el trámite tiene que pasar un último debate en la propia Eurocámara el próximo 7 de junio. De todo ello hablamos con el presidente de esta comisión, el eurodiputado del Grupo Socialista, Juan Fernando López Aguilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de saludarles desde Bruselas y gracias por la llamada.
Gracias a usted también. ¿Cómo valora el acuerdo alcanzado por el Parlamento y el Consejo y también este aval de la semana pasada de la comisión que, de hecho, usted mismo preside?
Me he batido el cobre. He sido el ponente de este reglamento, para que todo el mundo lo entienda, es una ley europea que establece por fin seguridad jurídica con garantías y no discriminatoria a una situación de la que venimos caracterizada por todo lo contrario: inseguridad jurídica, acumulación de medidas heterogéneas entre sí y discriminatorias en sus efectos sobre la ciudadanía europea, imponiendo medidas restrictivas a la libre circulación, que es el derecho fundamental más apreciado de los europeos de lejos. Y es la base jurídica para esta ley europea que llamamos certificado COVID para la libre circulación en la Unión Europea. Y por tanto, mi valoración es razonablemente positiva, teniendo en cuenta que negocié de manera vertiginosa, en apenas 2 semanas, un procedimiento legislativo que normalmente es muy complejo, puede tomar meses o incluso años, pero que consiguió aproximar las posiciones que en principio eran muy distantes entre el Parlamento Europeo, legislador en materia de derechos fundamentales, y el Consejo, cuya posición común por mayoría cualificada es imprescindible para que una ley europea pueda entrar en vigor. Lo hemos conseguido. Hemos aprobado este reglamento europeo, que es ley europea, en la comisión que presido la semana pasada. Espero que sea aprobado por el Parlamento Europeo en votación definitiva el próximo 8 de junio y entre en vigor el 1 de julio para que el 2021, verano, no sea igual que el 2020, sea mucho mejor.
El certificado en ese sentido, y uno de los supósitos que recoge es la información respecto a las vacunas, y en ese sentido recoge ahora mismo las que ha reconocido la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y que son Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen, y también se deja la puerta abierta también a la lista de emergencia de la OMS, que por ejemplo incluye la China, la Sinopharm. ¿Qué pasa con aquellos estados, por ejemplo, estados miembros como Hungría, que por ejemplo pues han apostado por una vacuna también de la rusa de Sputnik en ese sentido?
El reglamento europeo es una ley europea cuyo objetivo es crear un régimen jurídico vinculante para los Estados miembros, homogéneo y directamente aplicable y, por tanto, invocable por los ciudadanos ante los Estados miembros. Pero, como todo el mundo sabe, la Unión Europea no ha disuelto a los Estados miembros. Los Estados miembros siguen teniendo algún margen de maniobra. Queda acotado por esta nueva ley europea. De modo que una batalla que hemos tenido es que no puedan imponer medidas restrictivas adicionales, sino que queden muy acotadas por el derecho europeo. Ahora, es cierto que hay Estados miembros que pueden reconocer alguna vacuna que no sea la establecida por el reglamento, pero eso sí, no podrán imponer la eficacia de ese reconocimiento a ningún otro Estado que no sea el Estado que recibe a ese visitante. Por tanto, la buena noticia es que hay un conjunto de vacunas que quedan reconocidas por el certificado, que son las establecidas por la Agencia Europea del Medicamento y la lista de la Organización Mundial de la Salud. Y esas recibirán una certificación inmediata, homogénea en todos los Estados miembros, automática y gratuita, con la cual uno se verá normalmente exonerado de las medidas restrictivas que hasta el momento hemos tenido que padecer en un clima de gran inseguridad jurídica que aspiramos a superar cuanto antes, en cuanto entre en vigor el certificado el 1 de julio.
En todo caso, si por ejemplo una persona de Hungría que ha recibido pues esta vacuna Sputnik, ¿qué pasaría con ella?
Una persona de Hungría que ha recibido la vacuna Sputnik no puede utilizar el certificado digital en ningún otro Estado miembro de la Unión Europea. Hungría es un Estado miembro de la Unión Europea, pero no puede obtener el certificado digital ni hacerlo valer en ningún otro Estado miembro de la Unión Europea. Si ha recibido una vacuna de las reconocidas por la EMA o por la Organización Mundial de la Salud, entonces sí puede obtener el certificado y hacerlo valer en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Otro de los supósitos también que recoge pues ese certificado COVID y otra de las opciones es presentar una PCR negativa, y en ese sentido la Comisión Europea ha asegurado que financiará con 100 millones de euros ampliable a 100 millones más ese tipo de pruebas para que sean asequibles y accesibles. De hecho, usted mismo ya hizo una gran defensa al respecto de la gratuidad de estas pruebas PCR para tal de garantizar que no haya una discriminación entre las personas que viajen. Pero con ese presupuesto de emergencia, ¿habrá suficiente para garantizar precisamente que no haya esta discriminación?
El Parlamento Europeo ha hecho una batalla de eso. Y creo que hemos hecho contacto con la opinión pública europea, con un sentimiento muy extenso. Uh-huh. Un sentimiento de hartazgo, si es que no de cabreo, ante el carácter discriminatorio con que las PCRs habían tenido su efecto, su impacto sobre la ciudadanía europea. Porque hay Estados miembros en los que la PCR está financiada por la sanidad de ese Estado miembro y, por tanto, resulta gratuita para quien la obtiene, y otros uh-huh. Estados miembros en los que no es así. Y por tanto la PCR se administra a precios de mercado, lo que significa que ha habido laboratorios y clínicas privadas que han hecho realmente su agosto con el coste de las PCR, llegando a ser prohibitivo. Y esto puede resultar transigible para alguien que tiene un salario, para alguien que puede reembolsarse, puede ser, pero para un estudiante, pero para un trabajador muy modesto, para una persona muy modesta que quiera viajar con su familia en verano, hacerse 4 PCRs o 5 PCRs para poder viajar o para poder volver, ¿eso resulta asequible? La respuesta es no. Por lo tanto, hicimos una batalla política muy potente de esto. Los estados se removieron como gato panza arriba intentando impedir que el Parlamento Europeo se saliese con la suya estableciendo la gratuidad, porque eso significaba, según decían, un coste inasumible. La Comisión adelantó un compromiso, 35 millones de euros de dinero fresco para antígenos. En modo que también los antígenos son reconocidos como base para la certificación y son mucho más baratos que la PCR. Y 100 millones de euros de dinero fresco para abaratar las PCRs. Teniendo en cuenta además que las PCR serán cada vez más residuales, estadísticamente menos frecuentes en la medida en que la pauta de vacunación está prosperando y está prosperando deprisa. De modo que esperablemente las PCRs no serán un problema dentro de poco. Básicamente, la mayoría de la población obtendrá su certificación por haberse vacunado, no por haberse hecho una PCR reciente. Pero en la medida en que eso siga siendo una obligación, es bueno que la Comisión haya liberado dinero fresco para abaratar sus costes. Y esperamos que, con carácter finalista, los Estados miembros cumplan su parte del trato y utilicen ese dinero para reducir sustancialmente el precio de las PCRs.
Entonces tendremos que notar esa diferencia de precio próximamente, entiendo.
Sí, esto es inevitable. Porque mientras las PCRs continúan vigentes, hay que hacerse PCRs. Uh-huh. Y no siempre es gratis, ¿verdad? Lo sabe usted, lo sé yo. Pero estábamos pensando sobre todo en las personas de recursos más modestos, estudiantes, personas que cruzan fronteras para cuidar a un ser querido, que necesitan una ayuda pública para el abaratamiento de las costes de la PCR. Creemos que hemos liberado una cantidad sustancial que cumple ese objetivo.
Uh-huh. Recordemos que los estados también igualmente tendrán la última palabra respecto pues a si llegados a pues a un punto extremo, por así decirlo, hay que tomar medidas restrictivas respecto a la movilidad. ¿Cómo se garantizará precisamente que no haya vulneración del derecho de movilidad, de hecho libre por la Unión Europea? Es decir, ¿cómo se controlará precisamente que un estado no decida pues tomar una serie de restricciones y qué requisitos tendría que cumplir en todo caso?
Esa ha sido otra batalla política brazo partido. Y vaya si la hemos librado. Seguramente fue el punto más difícil de una negociación que fue extensa, agotadora, que se libró en poco tiempo, además, porque por el procedimiento de urgencia, negociaciones que a menudo toman meses o incluso años, tuvimos que ventilarlas con rondas de negociación de 5 y 6 horas diarias durante 3 semanas. No fue fácil. Pero efectivamente, a pesar de la resistencia de los Estados miembros que reivindicaban su competencia nacional para establecer cualesquiera restricciones que considerasen oportunas, nosotros hemos acotado en derecho europeo, en una ley europea, que eso es un reglamento europeo, la posibilidad absolutamente excepcional de que los Estados miembros puedan imponer una medida restrictiva que sea necesaria, proporcionada, acotada en el tiempo, comunicada 48 horas antes a la Comisión y al resto de los Estados miembros, y la Comisión la comunicará al Parlamento Europeo, y que por tanto deberá levantarse esa medida restrictiva en cuanto resulte posible. Hemos, por tanto, enmarcado de una forma muy cuidadosa la posibilidad excepcional de imponer alguna medida restrictiva que los estados querían que fuese ilimitada y no aceptaban ninguna restricción a esa competencia que reivindicaban nacional impuesta por el derecho europeo. Y creo que esta es una batalla, por tanto, que hemos librado desde el Parlamento Europeo, sintonizando con el sentimiento general de la ciudadanía europea que aprecia el derecho fundamental a la libre circulación como el derecho fundamental más apreciado, el que más europeo te hace. Creo que hay pocas cosas que te identifiquen tanto como ciudadano europeo como el disfrute de la libre circulación. Y vaya si la hemos echado de menos en cuanto nos ha faltado.
Sí, sí. Ya para acabar, señor López Aguilar, queremos preguntarle, el pasaporte COVID de momento tiene una validez inicial de 12 meses, pero ¿ha llegado para quedarse? También hay sobre la mesa pues este debate de hasta qué punto supone o no una vulneración de los derechos a la privacidad, por ejemplo, pues el hecho de que una persona tenga que llevar un pasaporte pues con sus datos respecto a si ha sido vacunada, si ha hecho una PCR o si ha pasado pues esta enfermedad.
La primera posición negociadora del Parlamento Europeo fue precisamente que el certificado COVID fuese respetuoso con el estándar europeo de protección de datos, que es el más alto del mundo, y estamos orgullosos de que lo sea. En modo que los datos que se contienen en el certificado son mínimos. Se llama el principio de minimalización de datos. Los estrictamente imprescindibles para identificar al portador y al tipo de vacuna o garantía inmunológica de que sea provisto. Uh-huh. Además, esos datos no pueden estar almacenados en ninguna base europea centralizada. Solo pueden estar disponibles para el Estado miembro que lo expide, la administración sanitaria que lo expide. En el caso de los estados descentralizados, las administraciones regionales, los Länder en Alemania, las comunidades autónomas en España, pero no los comparten con nadie más. Y en tercer lugar, están anonimizados, en modo que lo que se muestra en el certificado es exclusivamente un código de barras. Pero el código de barras, de acuerdo con la tecnología que deberán implementar todos los estados miembros, que deberá ser homogénea, unitaria, permitirá identificar ese código de barras anonimizado a la vista al portador o portadora y el tipo de certificación inmunológica de que sea provisto. Ya pueda ser una PCR reciente, ya pueda ser la garantía serológica de inmunidad por haber superado la enfermedad o naturalmente la vacunación, que ojalá sea la opción ampliamente mayoritaria más pronto que tarde, en la medida que está prosperando la pauta de vacunación. De modo que la garantía de protección de datos ha sido una obsesión del Parlamento Europeo y la hemos afirmado muy bien en el curso de la negociación. Ahora, dicho esto, además en el Parlamento Europeo hemos impuesto lo que se denomina en la jerga europea una sunset clause, es decir, una cláusula temporal de caducidad de un año, en modo que, y antes de un año, antes de 4 meses del cumplimiento del año, la Comisión ya deberá estar informando de cuál ha sido básicamente el paisaje de su aplicación y los problemas detectados en su aplicación. Pero esperablemente es una medida temporal, en tanto recuperamos la normalidad de la libre circulación que echamos de menos. No hay que descartar que pudiera prorrogarse, pero la idea no es que se prorrogue, la idea es que dure un año para que de aquí a un año, ojalá el paisaje de la vacunación haya progresado de una forma tan sólida que podamos ya prescindir de ningún tipo de certificación para usar la libre circulación y disfrutarla como la hemos disfrutado durante toda nuestra vida.
Muy bien, pues hemos hablado con Juan Fernando López Aguilar, el presidente de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo. Gracias por explicarnos precisamente qué es lo que prevé este certificado, que si todo pues sigue adelante se pondrá en marcha, de hecho, justo de aquí a un mes, el próximo 1 de julio. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en el Conexión Europa y buenas tardes.
Gracias a ustedes por la llamada. Un abrazo desde Bruselas.
A les portes de l'estiu són moltes les persones que ja estaran preparant les seves vacances. Ara bé, quins són els nostres drets a l'hora de viatjar i com ens poden afectar les mesures que hi ha decretades pel context sanitari de la pandèmia? En parlem amb la directora de l'Agència Catalana de Consum, la senyora Montserrat Rivera, què tal? I Puig, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Recordem que en primer lloc, quins són els nostres drets? Quan viatgem, si tenim, per exemple, doncs, un retard, una cancel·lació, com hem d'actuar i també doncs, de quines eines disposem per tal de reclamar?
Bé, dic que hi ha una normativa europea que, de fet, regula els drets de tots els passatgers a dins de la Unió Europea, ja sigui quan ens trobem en casos de cancel·lació, de grans retards, d'overbooking o altres incidències relacionades, per exemple, amb els equipatges facturats, que també ens hi podem trobar. Per tant, només s'aplica aquesta normativa si estem en un estat membre de la Unió Europea o bé si la companyia també és europea. Perquè, evidentment, això, si ens passa amb una companyia de fora que hem contractat a fora, doncs, no estarem a aquesta normativa, diguéssim, no ens donarà tot el suport que ens ha de donar si ho fem amb una empresa d'aquí. I per reclamar, doncs, el de sempre, cal fer-ho a la companyia de transport sempre primer, i si la resposta doncs, no és satisfactòria, veiem que no és la resposta que esperàvem, doncs, evidentment, anar a l'oficina de consum del nostre municipi o de la nostra comarca. I en el cas de transport aeri també podríem acabar reclamant doncs, a ESA, a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que també seria una altra de les alternatives.
La clientela, de fet, ha de poder sempre triar entre reemborsament dels diners o un val o un transport alternatiu. Però fins a quin punt això es compleix?
Doncs en el transport aeri tenim dret a triar entre un val alternatiu o la devolució dels diners en aquests casos. Només quan se'ns cancela per part de la companyia o bé quan el retard és superior a 5 hores. En aquests casos, o un val alternatiu o la devolució dels diners. En els casos en què hi hagin retards, però els retards siguin de 3 hores, per exemple, aquí també ja ens poden haver-hi una compensació econòmica que pot anar entre 250 o 600 euros en funció doncs, de la distància, en funció de les hores, etc. I si la cancel·lació és conseqüència de circumstàncies imprevisibles, com per exemple mal temps, una tormenta, coses inevitables o alienes a l'empresa, és a dir, com per exemple la Covid, que sí, és un exemple molt clar, no? Nosaltres en diem una causa de força major. Doncs en aquests casos, o bé quan ens ho comuniquen 15 dies abans, doncs en aquests casos llavors no tenim dret a aquestes compensacions, per dir-ho d'alguna forma. I si la companyia no compleix i no ens ho dona, doncs llavors podem reclamar seguint el procediment habitual que hem dit abans, d'anar a l'oficina de consum, etc. I quan la via de consum ja l'hem esgotat, i perquè evidentment s'intenta fer una mediació, quan tot això ja ho hem esgotat, no hi ha manera, podem anar o a ESA o bé podem anar a la via judicial si l'import no és superior a 2.000 euros. Home, també podem anar per imports superiors, però més aconsellable a fer un judici verbal, que és també força senzill, això es pot trobar totes les instruccions a la web de la Generalitat de Justícia i reclamar-ho per la via judicial.
Estem parlant tota l'estona de vols, però què passa, per exemple, si viatgem doncs, en autocar, en tren o vaixell? Els drets són els mateixos o què és el que hem de tenir en compte en aquest sentit?
Bé, els drets no són ben bé els mateixos, però s'assemblen també. També hi ha una normativa europea que ens empara. Per exemple, en viatges amb autocar de més de 250 quilòmetres, si hi ha una cancel·lació o un retard superior a 2 hores, podem escollir entre continuar el viatge, ens esperem, continuem el viatge, o agafem un transport alternatiu o ens retornen els diners. Però si decidim doncs, continuar el viatge, podem tindre inclús una indemnització de fins al 50% del cost del bitllet. En el transport marítim és una miqueta diferent. En el cas de cancel·lació o retard de més de 90 minuts, de més d'una hora i mitja, aquí sí que també podem escollir entre que ens retornin els diners o bé que ens portin fins al destí final en condicions similars. Però també, depèn de la durada del trajecte i del temps que hi hagi hagut de retard, doncs també podem tenir petites indemnitzacions entre el 25, bueno, petites o grans, depèn, entre el 25 i el 50% del cost del bitllet. I en el cas de viatges amb trens, quan es produeixen retards superiors a 60 minuts, és a dir, a una hora, podem escollir entre continuar el viatge o bé que ens retornin els diners. Si continuem el viatge doncs, i el retard ha estat entre una hora i gairebé el que són dues hores, el reglament diu 119 minuts, bueno, doncs gairebé dues hores, també ens pot correspondre un tipus d'indemnització al voltant del 25 o el 50% en funció de si hi ha més o menys retard. Per tant, en tots els casos, quan hi ha retards, tenim dret a que ens retornin els diners o bé a que ens facin algun tipus d'indemnització si continuem el viatge i en funció doncs, dels retards que hi hagin hagut, dels distàncies, etc.
Què passa, per exemple, també amb, doncs, amb altres serveis que habitualment, doncs, quan estem planificant les nostres vacances, doncs, fem com, per exemple, pot ser llogar un vehicle o no sé, o entrades, per exemple, per anar a veure algun espectacle?
Bé, si la contractació d'aquest servei s'ha fet amb una empresa que opera al territori espanyol, en l'estat espanyol, s'aplica la normativa aprovada durant el primer estat d'alarma i que encara continua vigent. I què diu aquesta normativa, bàsicament? Això és important, eh? Doncs diu que si com a conseqüència de les restriccions aplicades per l'emergència sanitària, per la Covid, no podem o gaudir d'aquest servei o no ens el poden prestar, d'acord? Doncs tindrem dret a reclamar l'anul·lació d'aquest contracte i el reemborsament dels diners. Què vol dir això en paraules més senzilles? Doncs vol dir que si imaginem que nosaltres tenim la Covid i no podem doncs, llogar, gaudir d'aquest cotxe perquè hem llogat o les entrades d'un espectacle, perquè o som contacte d'un positiu o tenim la malaltia, hi ha una llei sanitària que ens diu que no podem sortir, que no ens podem moure i que hem de tenir una quarantena. Per tant, tenim dret, hi ha una impossibilitat, evidentment, amb els certificats mèdics pertinents, de que ens hagin de retornar doncs, els diners d'això que no hem pogut gaudir. O si, per exemple, hem llogat un cotxe però l'hem llogat a fora i no podem viatjar fora, doncs ens trobarem en el mateix cas. I, per tant, aquí sí que ens haurien de retornar els diners. Sempre que sigui contractat dins l'estat espanyol, perquè si no, les normatives serien les d'un altre país i no serien les de l'estat espanyol. Hauríem de veure què diuen les normatives de l'altre país.
Però en aquest sentit no hi ha cap normativa que empari a nivell europeu, vull dir. És a dir, per exemple, si volem marxar a França i voler contractar doncs, el que sigui a França, per posar un exemple, doncs hauríem de mirar quina és la legislació francesa.
Exacte. Exacte. Nosaltres podem aquí explicar quina és la normativa espanyola que dona cobertura a tot això, inclús per reclamacions. Llavors, les reclamacions tampoc són igual que en consum. Tenim dret a que ens retornin els diners, però el primer que hem de fer és tenim que, des del moment que no podem gaudir-ne, tenim 14 dies per reclamar a l'empresa. Ho hem de fer dins d'aquest termini de 14 dies. L'empresa després té 2 mesos, té 60 dies, per poder-nos dir, intentar arribar a un acord amb nosaltres, de dir, escolta, doncs, bueno, si no ho pots fer ara, et puc fer un val per més endavant. No t'ho pot imposar, t'ho ha de retornar, però, o un espectacle, tots sabem que han patit aquestes empreses i, per tant, els diem, home, si es pot arribar a un acord, millor que millor. Poden fer un val per un cotxe per un altre dia o per un espectacle per un altre dia. I si en aquests 60 dies no et poses d'acord, doncs té 14 dies més, 14, 60, 14, per retornar-te doncs, els diners en aquest sentit. Si l'empresa és estrangera, doncs, ens aplicaran la normativa del país de destí. I també anem en compte amb les assegurances. Quan a vegades contractem assegurances, ja sigui per viatges, ja sigui per tot aquest tipus de coses, sobretot mirem bé la lletra petita que ens cobreixin aquests supòsits, de si tenim la Covid o alguna cosa d'aquest tipus.
Precisament, una de les eines que es posarà en marxa doncs, aquí pràcticament un mes, previsiblement, és l'anomenat certificat digital Covid. Què és el que comportarà tot això?
Bé, encara no podem dir exactament com serà, perquè de moment només hi ha aquest acord provisional entre el Parlament Europeu i el Consell, que s'han posat d'acord per facilitar el moviment durant aquesta pandèmia, perquè hem de recuperar els països, la nostra economia, i per tant el turisme és important, però no només el turisme, els viatges per negocis, etc. I l'objectiu bàsicament és facilitar doncs, la llibertat de moviment, que sigui més fàcil durant aquest temps de pandèmia moure's d'un país a l'altre dintre de la Unió Europea i contribuir doncs, a la retirada gradual, diguéssim, d'aquestes restriccions que tenim. També és important tenir en compte que és un format comú en tota la Unió Europea. Per tant, tots els països que estaran dins la Unió Europea ens ajudarà que ens hi puguem moure per ells i que puguem no només fer turisme, sinó fer negocis o fer altres tipus d'activitats que vulguem. També ha de quedar molt clar, que també ho han deixat clar les autoritats europees, és que no serà un requisit per la llibertat de moviment. És a dir, tu et podràs moure sense aquest certificat. El que passa que quan arribis a un país tercer, imaginem-nos que te'n vas a França, doncs et diràs, escolti, vostè s'ha de fer a l'aeroport, per exemple, vostè s'ha de fer una PCR, no sé, un test d'antígens abans de pujar a l'avió, ara m'ho invento, una PCR quan arribes i 48 hores a l'hotel perquè fins que sàpigues què és. En canvi, si tu portes aquest certificat, tot això t'ho pots evitar. Per tant, serà molt més senzill. I també diuen que els testos doncs, hauran de ser assequibles i accessibles, perquè sabem que ara en aquest moment són cars, no? Però bueno, aquest certificat, de fet, dirà si aquesta persona està vacunada o no està vacunada, si té un test negatiu fet abans o no el té, o si ha superat la malaltia, per tant, també té els anticossos. En aquest sentit, estarà bé.
Clar, un d'aquests supòsits precisament és el de la PCR, però normalment, habitualment, a la majoria de països us ha consultat la pàgina del Reopen Europa, que és la que dona la informació actualitzada de l'estat de la pandèmia doncs, a tots els estats de la Unió Europea. Clar, un d'aquests requisits és, si no estàs vacunat o vacunada, o si no has passat la malaltia, doncs has de presentar una PCR de 72 hores abans. Clar, imaginem que en el pitjor dels escenaris, tu contractes un viatge i et dona la PCR et dona positiu. Què podem fer?
Doncs si la PCR et dona positiu i tu l'has contractat aquí, torno a reiterar el que ja he dit abans, és un cas d'impossibilitat de poder gaudir d'aquell viatge, perquè tens la Covid, dones positiu i per tant t'has d'aïllar. Hi ha una normativa sanitària que t'obliga a aïllar-te i a no sortir de casa. Per tant, aquí aplicaríem la normativa que ja hi havia durant l'estat d'alarma, en què t'han de retornar els diners, evidentment. Te'ls han de retornar amb els certificats que siguin. Però no només si tens la malaltia. Imaginem-nos que algú de casa teva surt positiu i tu ets contacte d'un positiu. I, per tant, has de fer doncs, la quarantena de 10 dies i no et pots bellugar del teu domicili, que això és el que diu la norma. Per tant, tornaríem a estar en aquest cas i el que hauríem de fer és retornar els diners. Sempre podem arribar a un acord amb l'empresa, dir, escolta, no m'ho retornis perquè igual a la tardor o d'aquí un mes o d'aquí dos jo puc tornar-ho a fer i el que em fas és un val o un voucher d'aquests que jo després doncs, puc aprofitar. I per tant, aquesta seria una de les formes de poder arribar a un acord amb l'empresa sense que ens hagin de retornar els diners o simplement que ens retornin els diners si és això el que volem.
Doncs Montserrat Rivera és la directora de l'Agència Catalana de Consum. Amb ella hem parlat de tots aquests consells per a aquelles persones que estaran segurament ara doncs, ja pensant en l'estiu i doncs, preparant també que seran les vacances. Esperem que més lliures de Covid que les de l'estiu passat. Gràcies per acompanyar-nos avui a Connexió Europa i bona tarda.
Doncs molt bona tarda a vosaltres i moltes gràcies.
Fins aquí el Connexió Europa d'aquest dilluns 1 de juny. Nosaltres ho deixem aquí i us emplacem a una nova cita amb l'actualitat europea dimarts de la setmana que ve a partir d'un quart de 8 del vespre. Gràcies una setmana més per la confiança. Yeah.